Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana. Josep González, president de la patronal de la petita, mitjana i microempresa de Catalunya, PIMEC, es va reunir el passat dilluns amb l'alcalde de Falset i la junta de PIMEC Priorat. Entremig, González va trobar uns minuts per asseure's i respondre les nostres preguntes. De l'entrevista que sentiran d'aquests moments, destaquem el diagnòstic que fa de l'economia prioratina. Ja us avancem que, segons el president de PIMEC, ens cal alguna empresa mitjana de més de 50 treballadors, tot i que el teixit de les pimes vitivinícoles és dens i amb molta força. La setmana ens ha deixat altres informacions que us avancem en titulars. La DEO Montsant i la DEO Q Priorat han treballat al mercat barceloní aquesta setmana. Del món del vi també repassarem el que va donar de si la festa del vi novell del celler de Marroig. Repassarem els candidats prioratins a les eleccions generals del 20 de desembre. I demà la banda Vila de Falset aprofitarà la festivitat de la patrona dels músics Santa Cecília per acomiadar-se de l'antiga seu i presentar la nova al Teatre de l'Artesana en Societat. Aquesta setmana ha visitat a Falset el senyor Josep González, president de PIMEC, la patronal de la petita, mitjana i microempresa catalana, i ens ha dedicat uns minuts a Ràdio Falset, perquè he de començar agraint-li que ens dediqui aquest temps, senyor González.
Moltes gràcies a vosaltres per invitar-me.
Faltaria més. Primer, com no, toca preguntar-li el motiu de la seva visita al Priorat.
Doncs el motiu de la meva visita és acceptar una invitació que em va fer l'alcalde de Falset, el senyor Jaume Domènech, per visitar l'Ajuntament, per fer una reunió amb el comitè de PIMEC Priorat, junts, i la seva invitació tenia un interès de poder contrastar amb nosaltres aspectes econòmics de la comarca i de Falset en si, el tema industrial, el tema turístic, el tema agroalimentari, el tema de la construcció, és a dir, temes que a l'alcalde també li preocupen o li interessen, i era qüestió d'intercanviar opinions a veure en quina manera podíem intensificar la col·laboració entre el municipi i PIMEC Priorat.
Pot avançar alguna cosa d'aquesta relació, tenint en compte que el Priorat és una comarca molt petita i vostè parlava d'indústria, una comarca on que sabem que la indústria és, m'atreviria a dir, gairebé inexistent.
Bueno, a veure, aquí el que potser falta és alguna empresa d'un cert tamany. Crec que això seria bo, que hi hagués algunes empreses que tinguessin un tamany de 150, 200 treballadors o 250, això seria ideal, no? Però, home, tenim un teixit de petita empresa ric, perquè hi ha al voltant, tenint en compte autònoms, empresaris i empreses, hi ha al voltant de 600 empreses, no? I, per tant, això no està malament. El que hem de fer és que aquest col·lectiu funcioni el millor possible. Però no està malament que hi hagin 600. Naturalment, tot és millorable i tot és desitjable que millori, no? Però jo no ho veuria com un factor de problema, sinó com un factor d'oportunitat.
Centrant-nos en PIMEC, en les seves últimes visites, que recordo que fins i tot vam poder parlar amb vostè, es parlava del tema de la fusió amb Foment del Treball o no. El passat dissabte, el diari Ara publicava un article d'opinió del secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat, el senyor Pere Torres, en el que, titulat precisament L'hora de repensar les patronals, i en què defensava la separació precisament de Foment i PIMEC. Com està aquest punt? Perquè sabem que a l'estiu també va haver un episodi en què semblava ja que es donava per impossible aquesta fusió.
Bueno, jo penso que sí que hem d'admetre, comencem per aquí, per dir que això, a part de que sembla impossible, no ho hem de fer. Deixi'm que ho digui d'aquesta manera tan contundent. Jo he sigut el que he intentat tres vegades arribar a acords amb Foment del Treball, entre PIMEC i Foment del Treball, però i que no han quallat. Però ja porto molts anys d'experiència i el que sí m'ha fet veure és que avui un procés de fusió o d'unió entre aquestes dues entitats ni és factible ni és bo. I per tant, jo m'agradaria deixar molt clar que no hi hagi un acord no és un tema que el veiem com un problema, el veiem com una oportunitat en aquests moments. M'explicaré. És a dir, nosaltres creiem que la representativitat d'una empresa petita o mitjana i la representativitat d'una gran empresa tenen molts punts en comú. Pot ser que tinguin un 50 o 60%, és igual, el percentatge no és significatiu, de punts en comú. Però en tenen un 10, 20, 30 que són antagònics, que el que interessa a la petita i mitjana empresa no interessa a la gran. I, per tant, un procés de juntar aquestes dues situacions no portaria lloc. I, per tant, val més que ens en oblidem i entenguem que l'economia està basada bàsicament en petites i mitjanes empreses. Per tant, el que hi ha d'haver és una patronal de pimes forta i significativa. I després que hi hagi una patronal de grans empreses forta i significativa. Però no pensem més en processos de fusió perquè ens fem una certa confusió pensant que a veure si es posen d'acord, que hi hagi bona... Miri, el que hem de fer és tindre dos patronals separades, una de pimes i una de grans empreses, i després que siguem capaços, amb aquells punts que ens uneix la coincidència, que siguem capaços de treballar conjuntament. Mm. Això sí, però no per reunió de les entitats, sinó per unió de les voluntats en aquells punts que puguem col·laborar.
Doncs donem per tancat el tema de la fusió.
Sí,
de moment.
Jo li puc assegurar que no participaré en uns altres converses que vagin amb aquesta intenció.
Si anem a l'article del senyor Torres, apunta això sí que cal un canvi en les patronals i apunta com a 5 adjectius, 5 aspectes que haurien de ser. Si li sembla, fem una mica de check-in a Pimec si compleix o no compleix. Per tant, em diu si sí o si no i una breu explicació de la resposta. Diu Torres que han de ser representatives.
Bé, som una de les dues entitats més representatives oficialment que hi ha a Catalunya, el que en llengua anglesa es diria una peak organization o una cúpula patronal. Són Foment i Pimec, per tant, som representatius.
Propositives.
Propositives. El ritme d'activitat de Pimec és altíssim. No és casualitat que tinguem 115 empleats. I tots estan, li asseguro, ben ocupats. I estem fent molta activitat en favor de lobby i de serveis en favor dels empresaris que tenim associats.
Una que últimament està molt de moda, transparents.
Pues aquesta potser la posaria en primer lloc com a punt fort de Pimec, perquè fa 24 anys que Pimec s'audita. I això vol dir alguna cosa. Vol dir que fa 24 anys no hi havia quasi cap entitat que s'audités. I nosaltres ja fa 24 anys que ens auditen. Clar, una auditoria cada any per a empreses d'auditoria serioses, si tinguéssim algun problema de transparència ja s'hauria detectat. Per tant, Pimec li puc assegurar que es porta amb un rigor i amb una serietat i amb una transparència que difícilment es trobarà una altra entitat.
Solidàries.
Solidàries, no sé, suposo que es refereix a aquest aspecte que jo abans deia, de que encara que siguem entitats separades, tenim punts en comú que interessen a tots els empresaris i que, per tant, hem de tindre aquesta capacitat, que està per veure si la tenim, aquesta capacitat de treballar conjuntament amb les coses que no siguin antagòniques. M'explico. Amb un tema laboral, amb un tema de nous salaris per l'any que ve, jo estic segur que podríem perfectament l'altra entitat i nosaltres tindre punts de coincidència. Ara, hi ha un tema que és la morositat, on difícilment coincidirem, perquè l'altra entitat representa més aviat grans empreses i dintre de les grans empreses és on es dona un gran problema que té Espanya, que és que paguen tard a les empreses petites. I, per tant, aquí no ens entendrem en tant en quant sigui voler retrasar el pagament. Ha matat a moltes pimes, el no pagar durant aquests anys de crisi, ha matat a mils d'empreses. I això és intolerable i per tant aquí hi té que haver una defensa nostra que difícil coincidirà amb els plantejaments de les grans empreses. Per tant, aquí ja tenim un punt d'aquells que dius encara que ens volguéssim juntar no coincidiríem en aquest punt i per tant doncs, val més que no ens juntem i que ho deixem molt clar des d'aquest moment, perquè li asseguro que amb les preguntes que vostè m'ha fet estic donant quasi una primícia perquè fins ara no ho havíem preguntat això, però tinc que dir que el nostre convenciment des de fa un temps és aquest nou posicionament de dir, escolta, no ho intentarem més aquest tema i no ens convé. No convé a les pimes, vaja, no és que no convinga a Pimec, no convé a les empreses que representem. A més, dintre del que dèiem abans de transparència i d'actuacions, home, Pimec és l'única patronal que té una fundació social. És a dir, nosaltres, en aquests anys de crisi, que han mort moltes empreses i que els empresaris s'han quedat a la misèria, els hem ajudat, els hem portat a PIMEC, els hem orientat, els hem donat totes les necessitats que tenien i d'aquí n'ha sortit molts empresaris que han tornat a reemprendre nous negocis, allò que nosaltres lluitem ara, que se'n diu la segona oportunitat, que l'hem de fer una realitat.
I l'última, i entenc que no s'ha d'entendre en sentit polític, demana que siguin independents.
Bueno, la independència pot ser política, pot ser econòmica, és a dir, una patronal, quins problemes d'independència pot tenir? Doncs un problema polític. Doncs miri, per començar, el president de PIMEC no està afiliat a cap partit i ja m'han fet de tots els partits, el qual vol dir que està clar que no sóc de cap. Segon, tenim una independència econòmica forta. És a dir, PIMEC no necessita recursos que no siguin els que li venen de les quotes dels associats i dels serveis que fa. Per tant, aquests dos són punts fonamentals per ser independent. No sé si ara me'n deixo algun altre que pugui ser, però som absolutament independents amb aquests dos, que són punts molt forts, perquè si tu no tens capacitat de sobreviure econòmicament, doncs depens d'algú, i això no ens passa. I si tu has desafiliat a un partit, doncs tens una certa dependència, i tampoc passa a PIMEC. I per tant, doncs jo crec que som absolutament independents, i home, sempre tens dependència d'algo a la vida, tots a la vida personal i a la vida professional sempre tenim algun tipus de dependència. O sigui, nosaltres també depenem de que els governs facin bé les coses, de que atenguin els plantejaments de lobby que fem, bueno, però tot això són, però això són dependències del dia a dia que són normals, no?
Ja hem sobrepassat el nostre temps, però no puc deixar de preguntar-li que ens trobem ja enfocats cara al final d'aquest any 2015, i m'agradaria, senyor González, que em fes un balanç de com ha anat l'economia catalana aquest 2015.
Jo seria positiu aquí, perquè ja fa temps, de fet des de l'any passat, nosaltres ja vam anunciar, al mes de febrer del 2014, ja vam anunciar que a final del 2014 les coses es notaria una millora sèria. Va passar. A final del 2014 ja es veia que les coses milloraven. Fins i tot doncs, vam anunciar cap a final del 2014 que la major part de pimes estaven contractant gent. I això ha sigut una realitat, això s'ha constatat. I per tant, en aquest 2015 hi ha hagut una contractació de gent generalitzada per part del nostre teixit d'empreses. Hi ha hagut una millora del consum, tot i que en aquests moments podíem trobar zones i moments que no tot és pujada. Vull dir, aquest mes d'octubre, aquest mes de novembre, doncs avui n'hem estat parlant, hi ha algun sector que potser ha notat una certa frenada de consum. Pot ser causes externes, pot ser causes internes, pot ser les eleccions, pot ser, fins sempre hi ha molts factors, però el consum ha millorat. Al llarg de l'any el consum ha millorat. La restauració en global ha millorat, l'hostaleria ha millorat, la indústria, com deia, ha contractat llocs de treball, el crèdit ha tornat a les empreses, que era un punt que ofegava molt a les empreses, els interessos estan en un preu, si no estàs molt ofegat, raonable, perquè això ja sabem, com dèiem sempre, que la banca pues, dona el paraigües quan fa sol i te'l treu quan plou. Per tant, perquè tinguis uns bons condicions, pues, també has d'estar en posició de mereixer-les, no? Però jo crec que quasi tots els paràmetres han millorat i no veig raons, excepte que siguin raons imprevisibles, és a dir, el tema de que Xina hagi caigut molt la producció, doncs està afectant. Ahir, sense anar més lluny, doncs es parlava que Alemanya li ha afectat perquè és una gran exportadora i, per tant, si Xina deixa de comprar, doncs Alemanya se'n ressenteix. Nosaltres, desafortunadament, no som tan exportadors i ens ressentim menys, però tampoc ens beneficia i pot fins i tot afectar una parada de consum que abans dèiem que hi ha hagut temporalment aquest mes o el mes passat, no? Però en global jo crec que hem de ser optimistes, creixerem al voltant del 3 o 3 i algo, s'anuncia per l'any que ve també més o menys uns percentatges així de creixement. Bueno, no és per tirar campanes per tocar les campanes, però home, hem sortit de 8 anys de crisi i de caiguda i per tant hem de valorar el que hem passat. Això ha sigut un desastre aquests 8 anys, no? I si ara estem creixent i estem millorant, encara que siguin uns percentatges moderats, jo crec que és bo. De fet, a Europa els percentatges de creixement seran inferiors als d'Espanya, O sigui, en tot cas tenim, si cap, un problema europeu que és el de reactivar Europa. Jo fa molt temps que estic dient que les polítiques d'Europa no haurien de ser polítiques de por, perdó, de tristor, sinó que haurien de ser polítiques d'estimular l'economia. De fet, els grans gurus americans ens estan recomanant que reactivem l'economia, que fem polítiques dinàmiques. No? A Europa li costa fer això, eh? Ho estem fent amb austeritat, amb una certa tristor, i això fa que els percentatges de creixement no siguin bons, però no són negatius, són positius, i per tant jo crec que ho hem de mirar en plan positiu.
Doncs li agraïm molt a Josep González, president de la patronal de la petita, mitjana i microempresa catalana, que ens hagi fet aquí tancat amb aquest balanç la seva visita al Priorat. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i que ens puguem veure aviat.
Les llistes dels partits catalans a les eleccions generals del proper 20 de desembre inclouran representants prioratins. Això sí, seguint la tònica habitual, la presència dels candidats i candidates de la nostra comarca és força secundària, com es va poder veure el passat dimecres quan es van publicar el butlletí oficial de l'Estat. A la llista d'Unió, el regidor de Falset, Antoni Montaner, ocupa el primer lloc dels suplents al Congrés, mentre que a les llistes del Senat hi trobem l'exalcaldessa de la Morera del Montsant, Núria Cribiller. La llista Democràcia i Llibertat, paraigua sota el qual s'agrupen Convergència Democràtica, Demòcrates de Catalunya i Reagrupament, inclou com a cinquè suplent Sergi Massim Massip, alcalde de la Bisbal de Falset, i al Senat, com a primer suplent del tercer candidat, hi trobem Joan Carles García, alcalde de Capçanes i president del Consell Comarcal. També destaquem de la llista de Democràcia i Llibertat que hi trobem el regidor d'Hisenda de Falset, Miquel Puig, que ocupa el quart lloc, com us dèiem, de Democràcia i Llibertat al Congrés per la demarcació de Barcelona. I pel Partit dels Socialistes de Catalunya l'únic representant serà José Manuel Rosario, alcalde de Gratallops i primer suplent a la llista socialista al Congrés dels Diputats per la circumscripció de Tarragona. Barcelona ha estat aquesta setmana l'objectiu de les denominacions d'origen del Priorat. El passat dilluns, la Deo Montsant va reunir gairebé un miler de professionals al recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau, amb un tast que va reunir una quarantena de cellers de la Deo. Tot un èxit de participació, segons la presidenta, Pilar Jus.
Molt contents pel fet de que van vindre 1.000 professionals, que tots els cellers van estar 4 hores que va durar el tast ocupadíssims, que el nivell de contactes que es va fer en aquest moment, el tast amb aquestes 4 hores, tots els cellers ho van valorar, no positivament, molt positivament, i suposo que és la primera pedra per començar a fer grans coses a Barcelona.
La denominació d'origen qualificada de Priorat també va treballar al mercat barceloní aquesta setmana. Ahir divendres va començar una nova edició de la Ruta del Vi del Raval, on fins al dia 29 de novembre 31 bars i restaurants d'aquest barri barceloní oferiran un itinerari gastronòmic que, a un preu de 3 euros, donarà l'oportunitat d'acompanyar una tapa amb una copa de vi de la DOQ Priorat. Tornem a casa nostra, però no deixem el món del vi, ja que també aquesta setmana, a Falset, es va presentar el programa Catalan Wines USA. La directora de l'oficina exterior de Miami, Conchita Muñoz, comentava als micròfons de Ràdio Falset l'objectiu d'aquest programa.
Pues és un servei que estem oferint des de l'oficina d'acció a Miami per ajudar els cellers catalans a poder presentar els seus vins i caves als Estats Units dintre d'un programa agrupat per fer promoció i esdeveniments, 3 esdeveniments a l'any i arribar doncs, al consumidor, primer als importadors distribuïdors i eventualment als consumidors americans.
I més qüestions relacionades amb el món del vi, en aquest cas en la seva vessant més lúdica. El passat dissabte es va celebrar la nova edició de la presentació del vi novell del celler de Marroig, que va reunir mig miler de persones segons els organitzadors. Una festa que any rere any ha anat buscant vincles amb la tradició i enguany, ja en la seva etiqueta, homenatjava la feina del bestiar que s'utilitzava per treballar la terra, ja que Sant Martí era considerat el protector dels qui portaven els animals de terra. El president del celler marroixà, Jordi Castellví, no descarta que en les properes edicions s'ampliï la durada de la festa a tot el dia.
Diria que sí, ja, de totes totes, perquè doncs, el volum de gent i de visites que tenim anualment i aquesta iniciativa que fa anys que es va dur a terme i cada vegada doncs, anem creixent, no solament amb el volum de l'embotellat, que és important, de les vendes, evidentment, però també el coneixement de la part d'un sector molt important de la població que cada any doncs, ens visita i doncs, ens té en compte a l'hora de fer la seva ruta per la comarca. Ens han plantejat poder allargar, en principi, el que seria el dia. El dia doncs, donant una miqueta més d'al·licient al que és la festa i d'activitat pels que ens visiten. A part d'aquí, tirar més endavant no ens ho plantegem, allargar-la molt més.
Tornant a l'edició del passat dissabte, la periodista Viviana Vallvé va ser l'encarregada de padrinar el vino vell i espinjolar la bota. Prèviament, Vallvé explicava pels micròfons d'aquesta emissora la seva vinculació amb el món del vi.
Perquè m'agrada baixar aquí, m'agrada veure-us a vosaltres, m'agrada que m'expliqueu com fem el vi. He tingut l'ocasió de veure, de fer una ruta aquí pel celler, veure com fan l'oli, veure com feu el vi.
I un altre acte que es va celebrar el passat dissabte va ser l'homenatge que l'associació No Jubilem la Memòria i l'Ajuntament de Guimets van fer a Neus Català, un acte a la sala polivalent del poble natal de la lluitadora antifeixista. Elisenda Belenguer, autora del llibre Neus Català, Memòria i Lluita, va repassar la vida de la guiametana centenària amb ella al costat. Una vegada finalitzat l'homenatge, Albert Sabater, president de No Jubilem la Memòria, resumia les diferents parts de l'homenatge.
No té motiu, diguem-ne, hi ha hagut bastanta gent, la que més o menys ens pensàvem que podria vindre, i bé, vull dir, tant al moment doncs, que hem fet l'ofrena floral al cementiri, doncs, a la fossa comuna dels soldats republicans, com també amb la Neus Català, vull dir, han sigut això, jo diria, un acte emotiu, no? Vull dir, l'Elisenda Belenguer, que ha fet una exhaustiva, diguem-ne, presentació i vida de la Neus, diguem-ne, amb el seu llibre, que també hi havia escrit el 2006, i doncs amb la presència de la Neus ha sigut ja total, no?
Miquel Perelló, alcalde dels Guiamets, també va valorar l'acte.
És un acte més, no?, amb aquest any del seu centenari, també l'any Neus Català, i evidentment, doncs, si no jubilem la memòria, doncs va dir de fer-li l'acte a l'Ajuntament i col·labora, no? També, de fet, les relacions entre No Jubilem la Memòria i l'Ajuntament des de fa temps que són estretes, llavors, bueno, doncs ha sigut una cosa doncs, molt natural. També hem aprofitat, perquè creiem que havíem de fer-ho així, doncs, de ficar, depositar un ram de flors a la fossa comuna, on molta gent era brigadista dels morts, i molts dels morts eren jueus, cosa que en aquests temps difícils doncs, de confrontació per coses religioses podem veure com gent de totes les religions doncs, havien participat a la guerra contra el feixisme i res, i molt contents i molt satisfets de la resposta, principalment perquè ha vingut molta gent del poble i també perquè ha vingut gent d'arreu, de fora del poble, ja sigui de la comarca o d'altres indrets.
I com us diem, l'escriptora Elisenda Belenguer va ser l'encarregada de repassar la vida de Neus Català. A Belenguer li vàrem demanar quin dels aspectes, episodis o valors de la vida de Neus Català li han causat més impressió.
Doncs amb el valor de la humilitat, de la senzillesa, de la crítica constructiva sempre de cara a la humanitat. De que mai critica per criticar, sinó que és sempre constructiva, sempre, i sempre positiva, i el riure, i doncs la, doncs sempre estar contenta, no? I sempre l'alegria de tirar endavant.
I un darrer punt de Neus Català és que serà una de les protagonistes dels nous segells creats pel Gremi de Filatèlia i Numística al costat de l'escriptor i filòsof Ramon Llull o l'expresident Companys, entre d'altres. Obrim apartat cultural. Ahir es va presentar a la tarda a la Biblioteca Salvador Estremifà La nostra vida vertical, de Yannick García, amb la presència de l'autor que ens comentava el tipus de relats, de contes, que s'inclouen en el llibre.
Han vingut a Falset a presentar el llibre, que va guanyar el Premi Documenta l'any passat, i bé, estem molt contents. És un llibre de relats una mica diferent al que havia fet fins ara, relats de personatges que estan tots en un moment de la seva vida en què no saben per on tirar i necessiten una mica d'ajut, i cadascú està en un país diferent, en una època diferent, i sempre hi ha un personatge secundari que els ajudarà una mica a prendre una decisió.
També ahir la tarda, en aquest cas en el marc dels actes d'homenatge dels 20 anys de les vacances d'Ovidi Montllor al Priorat, es va celebrar la xerrada Parlem de l'Ovidi a càrrec de Josep Vicent Fretxina. Fretxina, just abans de començar, ens explicava la rellevància musical de Montllor.
espero moltíssimes coses, bàsicament perquè va ser un artista de grans dimensions, va ser un cantautor amb una obra que és homologable a la de la millor cançó europea coetània, i després perquè va ser un referent ètic i un referent ideològic, no? Perquè va ser molt fidel a les seues idees i van tindre, diguem, la consciència de classe al llarg de tota la seva trajectòria, i això el va penalitzar després, en els anys 80, en la transició, precisament la fidelitat als seus principis.
I per tancar l'apartat cultural, ens centrem en un acte de demà, ja que l'Associació Musical Vila de Falset celebra Santa Cecília, la patrona dels músics, amb el tradicional concert en honor de la patrona diumenge a la tarda. Aquest any, però, l'associació, i especialment la banda, també s'acomiadaran de l'antic local de l'escola. Diumenge al matí hi ha previst un cercavila que anirà des de l'Escola de Música Vella al carrer de l'Era a la Nova, a l'Artesana. Isabel Pérez, la presidenta de l'associació, explica el programa de demà.
Bueno, aquest Santa Cecília 2015, una miqueta més especial de lo normal, potser, farem el concert tradicional al Teatre l'Artesana a les 6 de la tarda del diumenge, però al dematí farem una sèrie d'activitats i portes obertes per presentar la nova escola o la ubicació de la nova escola de música i la seu de l'associació. Aleshores, la banda, els músics de la banda han pensat doncs, fer un cercavila des de la seu de l'associació antiga, al carrer de l'Era, tot passejant pel poble, fins a la plaça de l'Artesana, on es faran una sèrie d'activitats pels infants, una xocolatada per tothom i una jornada de portes obertes perquè tots els socis, pares, alumnes puguin veure la seu nova de l'associació i l'escola de música.
També li hem preguntat a la presidenta de l'associació com ha anat l'inici de les classes i assajos a la nova seu, al Teatre de l'Artesana.
Bueno, pues, perfecte. Hem d'agrair a l'Ajuntament passat i a l'Ajuntament d'ara totes les facilitats que ens han posat. Vull dir, una vegada va acabar la famosa cursa que fem aquí a Falset de l'11 de setembre, pues, tothom es va posar les piles i es va fer uns arreglos allà al Teatre l'Artesana. Per tant, hi han quedat molt bé, estem còmodes. El que és escola ha quedat molt bé. La banda ha de ensajar l'escenari, que això hem d'acabar d'arreglar una miqueta el tema de calefacció, que és l'únic que ens falta, que l'escenari és una mica fred, però tot l'altre estem contents. Vull dir, creiem que és una ubicació perfecta, tenim un pàrquing a dalt que els pares poden aparcar perfectament, un àmbit gran, els alumnes quan surten doncs estan en una plaça, vull dir, una sèrie d'avantatges que, i en fi, que tothom, allà hi ha molta gent a la plaça de l'Artesana i senten música i això és el que és important.
Moment ara pels esports. Benvinguts als esports de Ràdio Falset. El Falset Esportiu va guanyar a casa contra la Selva del Camp per 3-0. Josep Ferrando va marcar el primer gol al minut 59, Daniel Montiel al segon al 74, i 6 minuts més tard, un defensa de la Selva marcaria en pròpia porteria per tancar el marcador. El seu pròxim rival serà el Camp Clar. El partit es disputarà avui a les 5 de la tarda a Camp Clar. Els juvenils falsetans van caure al camp de l'Espanya Canonja per 3-1. El gol dels prioratins va ser d'Oriol Pena. En aquests moments s'està jugant el partit que els enfronta al Cambrils Unió. A la quarta catalana, derrota per la mínima del Porrera en la seva visita al camp de la Riba. El seu pròxim rival serà la Baronia d'Escornalbou. El partit el jugaran avui a les 4 de la tarda a Porrera. I en futbol sala, el derbi prioratí entre el Priorat Nord i el Capçanes es va decantar a favor dels visitants per 5-7. Pel Priorat Nord va marcar Adrià Pellicer, Aleix Jiménez, Boris Montlleó i per partida doble Josep Juncosa. I pel Capçanes va marcar un hat-trick Aleix Pena, un doblet de Carlos Barceló i amb un gol de Borja Mateo i Ignasi Pena. El pròxim rival del Priorat Nord serà el Botarell. El Marge jugarà avui a les 4:30 de la tarda. I pel que fa al Capçanes, li toca enfrontar a la Pobla de Mafumet el dia 3 de desembre a 8:45 de la nit. I fins aquí els esports de Ràdio Falset. Que passeu un bon cap de setmana. Gràcies, Joan. I abans de tancar l'informatiu, la previsió meteorològica amb Enric Massip.
Acabem una setmana que ha estat dominada per l'anticicló i això ha provocat un ambient enterbolit, algunes boires, boirines, i en definitiva una monotonia meteorològica gairebé absoluta. Aquesta situació s'està acabant perquè un sistema frontal procedent de les zones polars ens arribarà aquí a la nostra comarca a partir de demà, provocant augment de la força del vent, de vents de component nord, i també una baixada considerable de les temperatures, que farà que totes aquestes boires, boirines i temps enterbolit quedi completament despejat. Ambient, doncs, ja d'hivern, en els propers dies, amb temperatures força baixes, sense arribar a extrems, però sí, doncs, que tindrem una situació clarament invernal ja en els propers dies. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1665, una intensa nevada afectava la ciutat de Madrid.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I fins aquí l'informatiu. Cap de setmana us ha acompanyat a la producció i a la veu Jordi Sol de Vila, com no, amb la col·laboració d'Enric Massip i de Joan Jarquer. Esperem que continuïn amb nosaltres a l'hora del vermut, avui sí. La setmana que ve hi tornarem dimarts amb el butlletí intersetmanal i ja us avancem que centrats en bona part en la Fira de Sant Andreu que tindrem el proper cap de setmana. Que passeu un bon cap de setmana. Adeu.